persona que hem decidit que se salvi per la seva constància, la Mariona.
Divendres que ve, Eufòria de TV3 arriba a la seva primera final, ho farà després d'haver batut diversos rècords d'audiència de les nits del divendres. L'últim programa, per exemple, va tenir una quota de pantalla que va fregar el 26%. El 26% és una barbaritat, però una barbaritat tenir un 26% d'audiència i una dada impactant, que això és meravellós per TV3. Meravellós. El 75% dels espectadors de 4 a 12 anys que miraven la tele estaven mirant Eufòria. El 75% de les criatures de 4 a 12 anys que estaven mirant la tele estaven mirant Eufòria. A 4 dies d'aquesta primera gran final volem parlar de l'èxit d'aquest programa que molt probablement aconseguirà omplir 2 dies al Palau Sant Jordi amb les actuacions dels seus concursants. En parlem amb alguns dels seus responsables i protagonistes. Tono Hernández, director d'Eufòria, bon dia.
Molt bon dia.
Cristian Trepat, cap d'entreniment de TV3, bon dia.
Bon dia.
I un ex-concursant d'Eufòria. Hola, Escorpio, bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, en sinceritat. Però sinceritat vol dir sinceritat, eh? Tono, tu esperaves?
No m'ho esperava.
No, ja està, claríssim. No, Cristian, tu esperaves?
Ho buscàvem.
Per buscar no és esperar.
Però per aconseguir-ho ho has de buscar.
Ja. Quin és l'op... Cristian, tu que t'ho mires tot, que vas amb lupa per la vida amb el tema de les audiències i de les teles, hi ha algun programa que alguna vegada d'entreteniment, de TV3, que havia fet una audiència així? És veritat que estem parlant d'èpoques pretèrites, que era més fàcil segurament que ara, no? Però estem parlant d'alguna cosa que se li sembli?
És que les comparatives amb anys enrere són molt complicades. Si ens mirem un període relativament curt on el mercat televisiu estigués igualment que fragmentat que ara, segurament, en el nostre cas, Eufòria és un claríssim cas d'èxit. És a dir, si tirem, òbviament, 2 dècades enrere, segurament sí que trobaríem audiències similars, però l'espai televisiu no estava tan fragmentat com ho està ara, que, a més, és un entorn altament competitiu. Per tant, segurament no. No hi ha cap programa com Eufòria en el nostre cas.
És a dir, un element que molta gent reclamava, que és el fet que TV3 havia de tenir un programa sempre en el gran debat sobre les criatures i sobre el Super 3 i tot plegat. Hosti, quan hi haurà la normalització novament de TV3 a les èpoques pretèrites sobre algun programa que tirés del públic infantil i juvenil, no només a veure la tele, sinó sobretot a veure TV3 pel tema del català. Bueno, ja el tenim aquí, no?
Finalment, sí, sí. A mi m'agradaria molt insistir en que no podem deslligar el fet de que no hagi arribat fins ara a la situació que han patit els mitjans públics els últims anys. És a dir, una situació d'incertesa pressupostària que ens feia molt difícil la presa de decisions i que a l'hora de fer determinades apostes doncs s'havia de comptar amb uns recursos pressupostaris al darrere que fins ara no han sigut possible. I ha estat possible, i no m'encansaré de dir-ho, gràcies a la crida del Departament de Cultura, que és qui ha posat bona part dels recursos per fer viable Eufòria. Fins ara no ha estat possible, ara intentarem que tingui continuïtat i que Eufòria no sigui una flor que fa estiu.
Això vol dir que hi haurà segona temporada.
Això vol dir que farem que Eufòria no estigui sol en la programació, en la nostra oferta, per arribar a reconnectar amb el públic juvenil. La segona temporada d'Eufòria, jo crec que les xifres parlen per si soles.
És evident que sí. Llavors, pregunto si es fa segona temporada. Si es fa segona temporada, clar, quan abans millor, no?
A veure, jo crec que...
Has fet uns càstings primers, suposo, no?
Jo crec que els concursants han de tenir el seu regnat. Crec que els concursants han de tenir un temps també per a disfrutar de qui sigui el guanyador i els que han passat pel programa, per disfrutar i aprofitar l'embranzida que els ha donat Eufòria. Després ja està bé que vingui la segona.
Clar, per entendre'ns, un programa s'ha de trobar a faltar. Cristian, tu que ets cap d'entreteniment, és a dir... Des d'una perspectiva d'un programa de televisió, quan més ràpida sigui la connexió amb una primera temporada, millor, o també és bo que la gent ho trobi a faltar?
El descans entre temporades creiem que beneficia més que no perjudica. I enganxar dos programes o dues temporades pot no generar un esgotament, però sí rebaixa les expectatives respecte al retorn. Aleshores, nosaltres el que treballarem és un retorn d'Eufòria en una segona temporada i intentarem que aquest retorn sigui més al nivell. I voldria subratllar el que ha dit el Tono, és a dir, els concursants d'Eufòria temporada 1 mereixen també tenir el seu recorregut més enllà de la pantalla.
Estem parlant, per tant, que descansar una temporada per tornar potser el 23-24, seria, no?
Sí.
Va, perfecte, 23-24, un any més. Va.
Això no vol dir que Eufòria desaparegui de les nostres vides d'aquí al 23. Eufòria té camí més enllà de la televisió.
Ah, val, perquè per entendre's com un tema d'OT, és a dir, de que la marca, que està... El problema d'OT és que ha estat lligada amb moltes marques. OT és una marca en si, però que si Telecinco, que si Televisió Espanyola, que si... Però és evident que... Per tant, vol dir que pot haver-hi, com passarà al Palau Sant Jordi, una mena de gira dels cantants, etc etc, o viure la vida d'ells com cantants.
Bueno, els concerts són un boníssim exemple d'això, però més enllà dels concerts, com deien, els concursants hauran de tenir el seu recorregut professional. De fet, ara inicien una trajectòria artística i professional, i això és fruit, òbviament, i en primer lloc, del seu talent i la seva professionalitat, però també gràcies a Eufòria.
Qui és el primer, l'ou o la gallina? És a dir, és Veranda qui presenta TV3 al programa? És TV3 qui demana a Veranda un programa d'aquestes característiques?
Nosaltres ens vam presentar a la Crida de Cultura, i a la Crida de Cultura, de la Crida de Cultura va sortir aquest projecte.
Va sortir el projecte, per tant, és a Veranda qui presenta aquest projecte. Els presentadors i el jurat, qui l'escull?
Els hem consensuat, sempre.
Consensuat.
Entre la direcció del programa i la direcció d'entreteniment de TV3.
No em digueu qui. Inicialment eren Marta Torné i Miqui Núñez, els presentadors?
Quan es formateja un programa... Quan es formateja un programa, es posen mil opcions damunt la taula. I la combinació dels diferents ingredients han de donar la fórmula d'èxit. Per tant, mai no hi ha una premissa inicial respecte a qui ha de ser el presentador, qui ha de ser el jurat, qui ha de ser el coach...
Si val pel jurat també, per tot.
Jurat, perquè la combinació dels elements és el que fa que hi hagi un producte d'èxit.
I li vam donar mil voltes. Mil voltes.
Quan li proposeu a Miqui Núñez, us diu que sí d'entrada?
Clar, evidentment hi ha una negociació, clar. Però sí, sí.
I Marta Torné igual, eh?
Sí, sí.
I el jurat igual.
Sí, sí.
Val. Càsting, qui escull el càsting?
El càsting, direcció de programa, ajuntament amb els coach, i li ensenyem a direcció de TV3, evidentment. Veig la llum que rebota
en el mar, m'encega. Arriben tres concursants. Els tres guanyen alguna cosa o només en guanya un?
Hi ha un sol guanyador. És així. Evidentment, tots ho sabem, el simple fet d'estar al programa no garanteix que el guanyador sigui qui tingui una trajectòria professional més lluïda. Això ho dirà el temps, evidentment.
Què s'endú el guanyador?
El guanyador s'endú un contracte discogràfic i artístic, cantarà la cançó de TV3 juntament amb Miqui Núñez i estirarà el disc de la Marató.
Va. En quin moment d'aquesta primera edició, en quin moment dieu... Potser hauríem d'anar per Sant Jordi. Hi ha algun capítol que digueu, hosti, doncs mira, el tercer divendres vam veure que això anava ja...
Nosaltres ens havíem proposat, et deia a l'inici, que per aconseguir l'èxit l'has de buscar. Nosaltres ja des dels inicis, en les converses prèvies amb Veranda, de molts mesos, perquè no ha estat fàcil arribar fins aquí, ja ens proposàvem que Eufòria fos un fenomen. És a dir, el que ens preteníem era trobar un producte televisiu que reconnectés amb el públic juvenil, que ens permetés recuperar aquell entreteniment familiar de gran format, aquell consum de la televisió en família els divendres a la nit, de pizza i tele, i això ho hem aconseguit, i el fenomen no és només gràcies al programa en si, sinó a una combinació de mil factors. Per tant, havíem posat tota l'energia i tots els esforços per aconseguir que Eufòria es convertís en el que ha acabat sent. Es converteix en un fenomen gràcies només a l'emissió lineal en televisió? No, segurament no, però l'emissió lineal en televisió, aquest impacte del directe, aquest congregar centenars de milers de persones mirant el mateix producte a la mateixa hora, doncs ens ajuda a transcendir la pantalla i fer aquest concert que... No hi ha un moment concret que diguis...
Ah, no? Clar, és el que ens deia, ara ve la paraula
no,
resposta.
No, anava a dir, la gira ja hi era en el projecte. És a dir, fer una possible gira.
Si va bé,
farem una gira. El que perfecte. Passa que aleshores et planteges, ostres, en comptes de fer petits concerts repartits, igual fer un gran impacte, un gran esdeveniment de comunitat al mateix temps en un sol indret i generar aquest impacte d'omplir un Sant Jordi, finalment dos, doncs, home, doncs engrescava i il·lusionava molt.
Sí, realment, era fer-ho gran. Fer el Sant Jordi era fer-ho gran.
El segon Sant Jordi està ple, eh, també, o no?
Queden poques entrades.
Queden poques entrades. Us heu plantejat fer gira per Catalunya o és difícil?
És difícil d'amortitzar, són molts concursants, i aleshores la decisió va ser fer-ho gran i després també deixar ja que els concursants quedin lliures i que iniciïn les carreres professionals que vulguin. Aquí s'ha
dormit a la cambra que li volen al meu fill. Jo cantant aquí tingui més suport popular.
Qui guanyarà?
Perquè el sistema de votació ha anat canviant al llarg del programa, no?
bé, al principi els 5 primers programes eren gravats i aleshores votava el públic de plató, i des d'aleshores entre els dos nominats ha sigut sempre el públic que ha votat. Per tant, veurem, hi ha una incògnita, perquè hi ha el Triquell, que no s'ha sotmès mai a les votacions dels espectadors, és una incògnita el suport popular que té, i veurem la Núria i veurem la Mariona, que entre els tres són molt bons cantants, els tres som grans artistes, per tant, que guanyi qui digui els espectadors.
Quanta gent es va presentar als càstings?
Es van presentar a vora 1.700 persones.
Clar, amb un programa que ningú sabia el que anava a fer.
Evidentment.
Heu calculat, quan feu els càstings de la segona edició, sobretot si ho elevareu al quadrat, al cub, o teniu alguna idea del que us pot passar ara o no?
No,
no perquè és que això t'ho expliquen els d'OT. Els d'OT era un moment que era una bogeria.
Sí, 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 això realment ens dificultarà a fer el càsting.
Sí, sí.
Imagino que la crida tindrà molta més gent.
Mm-hmm, això.
Intensa, impulsiva, molt decidida, molt clara. Soc una persona realment responsable, molt treballadora i que tinc molt clar que vull fer. Jo porto cantant des de fa 7 anys.
És a dir, jo sé que és inevitable, i a vegades, no sé si a l'empresa, i parlo de l'empresa de TV3 com a Veranda, us emprenya tant la comparació permanent amb OT.
No ens emprenya. No ens emprenya, és natural. És un altre programa del mateix gènere i és el que la majoria d'espectadors han consumit. Per tant, és natural que ens hi comparin.
Clar, i hi ha una cosa que segurament passarà, i això és inevitable, que com tota la vida, el primer és el primer.
Total.
I el primer Eufòria serà el primer Eufòria, i els guanyadors i els concursants sereu els del primer Eufòria. Tu també ho veus així, no?
Sí, ja ens beneficia com a concursants de la primera edició.
Com recordes? Tu te'n recordes el càsting?
Sí, me'n recordo moltíssim. Uau, jo me'n recordo enviar el vídeo sense saber a què em presentava, que me'n recordo que era una caràtula blanca, amb el fons blanc, i posava concurs per cantants. I sempre ho parlem als concursants, que ens hi vam presentar sense saber què anava a ser, i fins que no vam arribar a la segona fase, que van ser 3 dies superintensos per escollir el 16, allà vam veure realment el que era Eufòria, que realment havien invertit en el projecte i que era un projecte que anava molt en sèrio.
Però com t'assabentes tu que hi ha un cub esclar? O sigui, ara hi haurà gent que començarà a trucar a TV3 cada dia i dient, el segon, i quan hi és el segon càsting? Però clar, en aquella època ningú sabia que hi hauria un programa així. Tu com t'assabentes? A través de què?
Perquè tenim un grup, jo estudio teatre musical, i si tenim un grup com que sempre enviem càstings, i van enviar càsting de cantants. I allà ens hi vam presentar.
On es va fer aquest càsting? Te'n recordes on el vas fer, aquest càsting?
A la universitat. El primer el vaig fer a la universitat, que hi ha a la plaça Universitat.
A la seu.
Jo que sóc de Barcelona, que ja era la convocatòria.
Allà.
Sí.
I allà et diuen passes.
Sí, presencialment.
I on vas després?
I després ja directament a la segona fase, que eren els 3 dies.
Els 3 dies.
A una nau, sí. I allà vam passar 3 dies.
Clar, hi ha una cosa que per mi és la diferència, per exemple, amb OT, que és que amb OT això sí que m'he assabentat que OT... Sí que passava una cosa, que és que es tancaven amb una acadèmia durant tot el concurs. I, en canvi, per tant, no tenies una informació externa del que passava al carrer. En canvi, ara sí que vosaltres, al no estar en una acadèmia, sí que sabíeu el que estava passant. T'espantava? Perquè ets una noia jove. T'espantava? T'angoixaves? Miraves molt les xarxes, on moltes vegades ja... una crueltat molt intolerable. Pots explicar com va ser tot aquest procés durant tot aquest temps?
Doncs sí, jo crec que ens espantava bastant a tots, però ho hem sabut portar molt bé, perquè entre nosaltres ens hem donat molt de suport, i les xarxes socials, la solució és no mirar-les. Twitter ni entrar, Instagram, si veus algú que et comenta algú dolent, bloquejar. Si de sobte penja a TV3 una publicació i veus que hi ha comentaris dolents, millor no entrar, perquè... és que et fas mal a tu mateix, al final has de tenir una responsabilitat amb tu mateix i amb la teva emocionalitat, i que al final et perjudica i no t'aporta res saber el que opina la gent de tu, perquè tu seguiràs sent com ets i no has de deixar que això t'afecti.
Clar, és molt interessant això que estàs dient. És a dir, per tant, vas desconnectar-te del món virtual, per entendre'm.
Sí.
En quin moment t'anaves a donar... que això se n'estava, no sé si anant de les mans, però que això s'estava desmadrant.
Uau, jo crec que va ser a partir de la gala com 4 o 5 que de sobte la gent ens va esperava al final, o sigui, la gent que venia de públic ens esperava quan acabava la gala al final, quan sortíem nosaltres per la sortida de TV3 per fer-se fotos amb nosaltres. Jo crec que allà va ser l'impacte de uau, o sigui, realment aquesta gent que ve de públic està venint i s'està fent fotos després de la gala amb nosaltres, que això no passava la primera, la segona, perquè era al principi.
Vas quedar a les portes de la final quan et vas haver d'enfrontar a la Núria, una concursant que té molt seguiment popular. Si t'hagués enfrontat algú altre, tu creus que estaries a la final o no?
No crec. A la final no crec. No sé, jo crec que sóc una persona, tinc un personatge que crea controvèrsia. Llavors, potser això no em beneficia tant com potser beneficia altres concursants ser més normatius. És una cosa que hem parlat bastant amb els altres concursants.
Interessant, això.
Sí.
Interessant. Per què? Perquè el país no està acostumat a aquestes coses?
No, no. Però això és el que té els personatges polèmics. Vull dir, a mi la llum me'n flipa, saps? Jo per la llum, t'ho juro, aniria a un concert seu, em posaria el llum al front i em pintaria el seu nom per tot el cos, però és un personatge polèmic i és controversial, però perquè al final els artistes que tenim una protesta, això sempre crea controvèrsia. Nosaltres lluitem per uns drets i lluitem per... No sé.
En cap moment vas pensar, quan vas presentar-te al concurs, canviar-ho? Bueno, vaig a un concurs musical, potser canviar-ho. No, tu sempre vas tenir clar que volies ser aquest personatge.
Sí, sí, sempre, sempre, sempre.
I sabies que amb aquest personatge no podries guanyar?
Bueno, no ho sé, no m'ho plantejava, la veritat. Jo no era conscient de que era un personatge polèmic fins que vaig entrar. O sigui, jo sempre he sigut igual... Però, i sí que tenia una lluita i una protesta que sempre serà l'empoderament de la dona, no? Però al final, fins que no vaig entrar i vaig veure com que la gent rebutjava això al principi...
Algunes,
sí, sí. Al principi sempre, o sigui, crec que vaig costar de quedar. Després ja em visca, no? Però al principi assusta, potser. Això ja és el que vaig sentir.
Va. No sé. Et puc preguntar als tres finalistes amb qui creus que guanyarà?
Sí, ho he dit més d'una vegada, però jo crec que guanyarà la Mariona.
La Mariona, per?
Perquè sí, no sé, perquè ho fa molt bé i és magnífica i no ha fet res malament en tot el concurs, no?
Ells ara posaran, hosti, aquesta pregunta que els hi fotrà, que li fotrà amb ella, tenint en compte que, bueno... Però jo crec que va bé que t'ho pregunti, tenint en compte que ells també els hi va bé. Hi ha una cosa que és molt important, que és que hi hagi polèmica. Perquè si hi ha polèmica, evidentment té més audiència. La polèmica genera audiència. Hi ha hagut favoritisme per part de professors o del jurat per el teu pensament o no?
No, crec. No. Que cabrón.
Que cabron. No sé si li dèiem al Cristian o a l'altre, no? Però és evident que quan hi ha una polèmica... De totes maneres, també tinc una cosa. Personatges trencadors com el teu està molt bé. Està molt bé. Encara que no hagis guanyat, està molt bé que apareguis, perquè quedaràs sempre com aquest personatge. I per la història d'aquest programa i per la història de TV3, quedarà el teu personatge. I jo crec que el teu personatge té una cosa que serà molt bona, que és que té unes perspectives de futur musicals bestials.
Que guai.
No, home, no, és que això ven també.
Gràcies.
I això ven. Has tingut ja ofertes de poder fer alguna cosa a fora o no?
No, encara no. No, no. Però aquí estem esperant.
Tu te'n recordes de quina diries que està la teva millor actuació, Eufòria?
La meva millor... jo crec que Ai Mamà o Bang Bang van ser bastant fortes. O sigui, després d'Ai Mamà ja va... Sí, ja estava com acostumada als nervis, ja vaig saber trobar el meu lloc a les gales. Abans potser era més inestable.
L'última actuació que vas fer al programa va ser un impuls o vas buscar el personatge va buscar una provocació al jurat?
No, no, gens. Impuls. És que sóc molt impulsiva, sóc molt de veritat.
No ho sembles, eh?
No?
No, i tens una veu radiofònica meravellosa. Sí, és veritat, és veritat.
Doncs no, sí. No, quan em pujo a l'escenari jo sóc totalment anarquia.
Quants tens?
Jo tinc 20.
20 anys.
Sí.
D'on et surt la idea del personatge?
En el moment en què decideixo ser cantant, i sempre ho he sapigut, no? Però hi va haver un moment, que anava a segon de l'ESO, jo que sé, són 14 anys, crec, en el que vaig dir, vull ser cantant, què he de fer? I em vaig començar a formar, i quan vaig començar a fer la meva música, 2 anys més tard o així, Clar, havia de trobar el meu so, havia de trobar qui, el meu jo artístic, no? I en aquell moment sorgeixen les protestes, les lluites i el que vull transmetre amb la meva música i com vull canviar el món, no?
Per tant, no et baixaràs del personatge, continuaràs amb el personatge.
Clar, 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 perquè és que és la meva lluita, és, soc així i jo volia ser professora, no? Si no fos cantant seria professora, però perquè vull canviar el món. Uh-huh. I la manera de canviar el món és a través de la música. La meva via és aquesta.
Per on t'agradaria que passés ara el teu futur musical? T'ho has preguntat o no?
No, vull dir, tinc les coses molt clares. El que sé és que vull fer un EP, vull fer música, vull continuar i, bueno, i m'encantaria, si pot ser, el dia de demà omplir el Palau Sant Jordi jo sola, no?
Mm. Hòstia. Bestial, eh?
I tant, i tant. Ho aconseguirà.
I tant.
Sens dubte. Bestial, eh? Sens dubte. Bestial. Tenim Escorpio per anys.
Bestial, eh? Bestial. Però està bé que hi hagi polèmica i està bé que no?
I tant.
No? És a dir, perquè és que si no seria una cosa molt plana, també.
La vida és polèmica, per tant, endavant.
Divendres... Clar, i una altra cosa que també us he de dir, que això m'ha semblat fascinant i magnífic, és que no ho heu estirat com un xiclet, això, perquè és que ara podria dir, fem això a les semifinals i ara fem una final i un final a tres dies i tal. Veu dir que no, que s'acabava i s'acabava, no?
La mida justa.
Però estic convençut que després d'això hi haurà alguna cosa, no? Immediatament després o no? Pregunto, o sigui, divendres que ve hi haurà alguna cosa que substitueixi Eufòria dins de la pròpia... Bueno, sí, ja veig que sí, les cares. Està claríssim.
No, hi haurà
el Christian, el mal perill, li diu amb el torn, digue-ho tu.
Hi haurà millors moments. Hi haurà millors moments de la temporada. I ja està. De moment ja està...
A treballar per la segona temporada, a treballar pels concerts, a treballar per totes les accions derivades d'Eufòria, i alguna cosa farem de cara al quart trimestre, però sobretot posant el focus en la segona temporada.
Per aquella gent que vagi al concert, què veurà i a qui veurà, Tono, allà dalt?
Veuran els 16 concursants i amb posades en escena que faran honor a les que s'han fet al programa, però dimensionades al Palau Sant Jordi, i sobretot veurem els grans moments amb les grans cançons que han sonat al programa.
Mm-hmm. Molt important. Es grava el concert, evidentment.
S'enregistra el concert, lògicament, i tant. Serà un programa que ens guardarem, un as a la màniga, que tindrem més endavant per quan hagi de tornar Eufòria.
Ah, no serà un Christmas time, per entendre's, per Nadal o...
Ja veurem. Per cert, queden molt poques entrades del segon, per tant, aquesta sí que ja no hi haurà més oportunitats,
haurà
perquè l'endemà és dilluns i ja no hi cap un altre concert.
Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, per acabar. Et puc preguntar coses a TV3, Christian, o no?
Depèn. Depèn.
No. És
com
dir,
ara, quines?
Per tot. No, per simple, no, si tu passa palavra, perquè, esclar, tu et presentes per director, no?
No.
Saps qui es presenta per director, no? Esclar, aquí hi ha noms que hi ha sobre la taula que no... Val. Et pregunto... És a dir, que el dirà... Clar, vosaltres heu d'anar a tancar la programació.
Sí. Aquesta situació no és la millor per prendre determinades decisions, però sí que serà la millor, entenc jo, per prendre decisions a mig i llarg termini, decisions estratègiques que cal prendre. Per tant, calia passar per aquest procés, però és veritat que el moment en el que arriba doncs és complicat, perquè la nova temporada s'està coent i s'ha de tancar ja.
Doncs mira, la pregunta que et volia fer, les preguntes que et volia fer, se les preguntaré aquí per toca, que serà el pròxim director de TV3, perquè tu podràs respondre el que podràs respondre.
Exacte.
Com cada teniment. Per tant, t'ho estalvio. Això que dius de TV3, deixa'm dir una cosa, per una persona que ha estat molts anys treballant a Catalunya Ràdio, és intolerable que les dates siguin les que són per escollir un director de Catalunya Ràdio, entre altres coses perquè el director de Catalunya Ràdio haurà, doncs, no sé, quan si no hi ha impugnacions, presumptament fins al setembre o l'octubre no hi haurà nou director o directora, amb la qual cosa vol dir que la graella de la programació s'ha de fer, s'ha de tancar, s'ha de renovar i pocs canvis pot fer algú que està interí.
Deixa'm dir, per la part que ens toca, en teoria el procés es tanca el 30 de setembre, per tant allà hi haurà directors nous de mitjans, però deixa'm dir una cosa només. Decisions se n'estan prenent en l'àmbit televisió i en l'àmbit ràdio.
Segur.
És una interinitat relativa perquè
segur.
Aquí som conscients de que s'han de prendre decisions.
Em sembla bo que agafis la bandera, efectivament, però jo te l'agafo també la mateixa bandera per dir-te que estem dient el mateix, que és que el que és normal és que es prenguin decisions, el que és anormal és que la data del calendari faci que el mes de setembre apareguin els nous directors, quan el més normal seria que apareguessin el mes de gener i no el mes de setembre, quan ha començat la temporada tant a la ràdio com a la tele. Això ho dic jo. Si no... Bueno, són les 11 i 38 minuts. D'aquí uns moments al món RQ parlarem d'una altra estrena que ha tingut enorme èxit, en aquest cas al cinema, que és Jurassic World Dominion, que ha estat la pel·lícula més vista aquest cap de setmana a tots els cinemes. I ho parlarem amb una persona amb qui l'altre dia ja conversàvem, que és un paleontòleg jove, divulgador científic, que es diu Francesc Gascolluna, a qui deixàvem penjat amb la pregunta de si això un dia podria passar, de que es pogués clonar genèticament un dinosaure que els poguessin veure. I la seva resposta és, m'encantaria, va dir, m'encantaria, podria ser, però esperem que no passi. D'aquí uns moments, el món juràssic amb Francesc Gascolluna aquí al món de RAC1. Cristian Trepat, moltes gràcies i moltes felicitats. Tono Hernández, gràcies. Moltes gràcies i moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Escorpio, moltes gràcies i enormes felicitats. Un segon, sisplau.